Radio Astel. Crims. O gairebé.
Doncs vinga, un dimarts més que a la caravana volem saludar la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia. Doctora Vinyes, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui ens porta un cas d'aquells que fa realment feredat, eh? Ens feia una pinzellada abans Andreu González. I déu-n'hi-do el cas de Lynette Fromm. Qui és Lynette Fromm?
Lynette Fromm va ser exactament una de les seguidores del Charles Manson. I probablement tothom li sona al Charles Manson per l'assassinat de la dona del Roman Polanski el 1969. Mm-hmm. El Charles Manson i els seus seguidors, la família.
Anem una mica enrere abans de conèixer Lynette Fromm i el que va intentar fer Lynette Fromm. Ara ens parlava de que Lynette Fromm era seguidora de Charles Manson. Per qui no conegui la història, així a grans trets, qui era Charles Manson i què va fer?
Charles Manson va ser un líder d'una secta que es deia La Família, que predicava que hi hauria com un apocalipsi, que era el Helter Skelter, que va anomenar això per un disco dels Beatles, per un record dels Beatles, i que deia que hauria d'haver una guerra de races i que amb el resultat de la guerra de races és que pràcticament la meitat de la humanitat s'aniquilaria i que la família dels seus seguidors i ell sobreviurien perquè eren sers espiritualment dotats i superiors i que ells podrien conduir a la resta de la humanitat. Llavors, per portar el Helter Skelter i dominar sobre el món, van començar una sèrie d'assassinats, entre ells el de la dona del Roman Polanski i el dia següent el matrimoni i la Bianca. Per això es coneixen com el Tate, Sharon Tate, que era la dona del Polanski, la Bianca Murders, assassinats.
Ara m'estava fent aquesta idea de qui era Charles Manson i recordava una mica aquells discursos d'extrema dreta, també, no?
Sí, de fet, era el que diuen als Estats Units un white supremacist. Uh-huh. Ell creia en la superioritat de l'home, no de la dona, de l'home de raça blanca, i creien que com l'home de raça blanca havia aniquilat la resta de les ètnies, aquestes ètnies lluitarien contra l'ètnia blanca, però clar, si sobrevivien, no tindrien que tenir un home blanc per liderar-los. Per tant, creia que ell era aquest líder.
Abans d'entrar en saber qui era Lynette Fromm, deixi'm preguntar-li una darrera cosa sobre Charles Manson, perquè diria que també tenia un discurs prou virulent cap a la política.
Efectivament. No només tenia allò del Helter Skelter, sinó com tot radical d'extrema dreta o no, generalment creuen que el canvi social ve determinat per canvis dràstics de govern. Per això, inclús abans dels assassinats de Tate la Bianca, de la Sharon Tate, les persones que estaven amb la Sharon Tate i el matrimoni la Bianca, ell havia estat d'alguna forma seguit pels serveis secrets. També cal dir que s'havia passat 20 anys a presó abans d'això, i que per la seva retòrica violenta contra les figures polítiques, perquè si d'alguna forma s'assassinava o s'anava contra les figures polítiques del moment, es podia canviar l'ordre social i llavors venia a portar el Helter Skelter que ell estava buscant. Tenia que ser una cosa de suficientment impacte com que perquè provoqués una revolta de races i una guerra substancial.
Suposo que un dels objectius clars de Charles Manson és fer precisament que tingui aquest seguidorisme, no? Que tingui aquests seguidors, i de fet ho aconsegueix.
Sí, ho aconsegueix, i a més amb temps rècord, perquè m'he estat mirant els llibres que hi han publicats per tenir una mica més d'idea. La Lynette Fromm va treure un llibre, o hi ha un llibre de la Lynette Fromm que ha sortit el 2018, mm-hmm. Però és que hi ha uns altres dels seguidors del Manson. Realment, si veus el timing que va utilitzar, des de que va sortir a presó del 1967 fins que va ser arrestat pels assassinats Tate la Bianca, van passar 2 anys, el 1969. O sigui, tota aquesta família que va aconseguir agrupar alrededor seu, ho va fer en 2 anys i amb el recolzament de figures com el bateria dels Beach Boys o els productors de música. Sí, sí.
Com és possible, doctora, que Charles Manson tingui tant d'èxit?
Era, realment, tu sempre em fas la pregunta als programes si hi ha algú que té trets psicopàtics o pot ser un psicòpata. No he avaluat el Charles Manson, no he vist les seves avaluacions. Però si la informació que tenim disponible és acurada, aquest probablement és un cas.
Ho era, eh?
bastant clar si probablement ho seria. Clar, em falta l'evidència científica per dir que ho era, perquè jo no l'he avaluat, llavors no puc fer conclusions diagnòstiques, però si mirem l'incidència, té probabilitats bastant altes.
Que Charles Manson fos amb tendències psicopàtiques o així es ve demostrant d'alguna manera, vol dir que els seus seguidors també ho tenen, també ho han de ser, o no té per què?
No té per què. El que li dona aquests trets, en concret al Charles Manson, perquè he pogut veure de les seves tàctiques de captació de seguidors, era molt hàbil manipulant. Però és que si veus els relats que hi ha de la seva infància, era molt hàbil manipulant i trobant les febleses de la gent des de molt aviat. I aquestes són les dues característiques que va utilitzar. Va trobar gent més jove que ell. Ell ja tenia 33-34 anys quan va començar la família. Generalment captava adolescents o gent bastant més jove que els havien fet fora de casa, com va ser el cas de la Lynette Fromm, i que tenien potser uns antecedents d'abús, i els hi feia sentir que d'alguna forma pertanyien amb ell, i que eren estimats, i que eren estimats per lo que era, i que el món estava allà per estimar. Llavors els va començar a captar, va introduir el tema de les drogues, especialment l'LSD, i després el sexe lliure, com a forma d'acceptació i amor universal. O sigui, es va aprofitar de les idees hippies del moment dels 60 de Califòrnia. I amb això va anar teixint una mena de teranyina per anar adaptant aquestes personalitats més febles a la seva voluntat. I a partir d'allà, un cop els tens captats, és quan pots començar una mica més la retòrica violenta, inclús maniobres de coacció. De fet, gent que volia marxar del cul del Manson al final va ser assassinada.
Doctora, a vegades faig càbales, diguem-ne, quan vostè ens narra no només els fets, sinó aquests trets característics de captació. Ara m'estava narrant com és aquest fet característic de captació per part de Charles Manson. Podríem equiparar d'alguna manera a l'efecte de captació de Charles Manson de l'efecte de captació d'alguna cosa que no té res a veure, com per exemple el Qaeda?
En principi, a veure, les estratègies de captació poden tenir similituds. Uh-huh. Jo crec que el context històric de greuge del Qaeda difereix substancialment del de Charles Manson, però podíem dir que efectivament hi ha unes tècniques de reclutament o una mena de tria de qui pot entrar o no. Això ho feia el Qaeda, fins i tot, jo me'n recordo, Horgan de la Universitat d'Atlanta, un dels majors investigadors que hi ha ara de terrorisme i del Qaeda, va dir que fins i tot quan reclutaven el Qaeda els hi passaven un test. Wow. Sí, perquè estava molt professionalitzat i veien quins rols podien o no podien i de més. Pues amb el Charles Manson passava una mica el mateix. Venia molta gent, al final tenien molta gent, però ells cribaven qui volia que entrés o no. Llavors, hi ha maniobres de captació que poden ser similars? Sí, però el context històric, el greuge i la finalitat difereixen. Llavors, malgrat les dinàmiques siguin similars, potser podem tenir diferències substancials.
Així era i així funcionava Charles Manson. Però qui era Lynette Fromm? Ara sí, doctora, coneguem a la nostra protagonista, que no és altra que Lynette Fromm. Qui era Lynette Fromm?
Lynette Fromm era una jove que va ser reclutada per Charles Manson als 19 anys. Era una noia que va néixer i créixer a Califòrnia amb una família estructurada. En el seu llibre que ha sortit ara fa molt poc, fa potser el 18 o el 19, 2018-2019, ara que ja està en llibertat, encara viu a Nova York, està en llibertat. Sí que fa una narrativa una mica de potser maltractament emocional, però no és gens clar. Però en general va créixer en una família estructurada, en un barri de classe mitja, i fins a l'adolescència no va tenir masses problemes. Quan va començar a abusar de les drogues, no acabava d'agradar-li la vida tan repressiva de suburb de mitjana classe dels Estats Units, perquè ella es volia alliberar. I llavors va començar a tenir conflictes molt severs amb la seva família, probablement, segons les seves declaracions, també lligats al maltracte emocional. Llavors, als 19 anys, la van fer fora de casa i es va trobar en una platja de Califòrnia, completament sola, sense sostre, sense res, i va veure un home més gran que ella, que devia medir entre 1,60 i 1,65, que era el Charles Manson, que li va dir, ah, a tu t'han fet fora. I llavors la va agafar i la va començar a tutoritzar i la va portar amb la Mary Barner, que era la primera seguidora del Charles Manson. La Lynette va ser la segona.
Per tant, Lynette Fromm, segona seguidora de Charles Manson. És habitual que algú que vol fer una secta, com per exemple la de Charles Manson, i tenir aquests seguidors, s'aprofiti, entenc, de moments de debilitat?
Jo diria que sí, clar. El que no queda massa clar, perquè clar, ara ja el Manson va morir el 2017, era si realment ell tenia aquesta idea de formar una secta o es va trobar que tenia facilitat, sobretot en captar dones, sobretot eren dones més joves, i d'alguna forma sometre-les.
És curiós perquè em deia que ell creia en la superioritat de la raça blanca, però de l'home, però el que capta són dones.
El que capta són dones, i les dones, a més, estan allà per servir l'home. Sí, per servir-lo en tots els aspectes, perquè era una forma d'amor universal en què elles es podien sentir realitzades. Llavors, era molt curiós com ho feia, però va començar sí, amb 20 seguidors, primer amb la Mary Barner, després amb la Lynette Fromm, després es van afegir més, però dels 20 primers, 14 eren dones. O sigui que, sí, era molt, molt curiós com s'aprofitava de les dones. Jo crec perquè tenia aquesta aura de seductor de poder, d'alguna manera, inclús perquè ell utilitzava molt el sexe com forma de captació, i captació amb aquestes dones. I això és el que utilitzava. Llavors, era com una forma de seducció molt forta. I després ell utilitzava, de fet, a les dones, les prostituïa, per poder captar els homes amb poder i que li donguessin recursos. Per exemple, de fet, el mote de la Lynette Fromm, que és Squeaky, ve d'això. Ve que l'estava prostituint amb el que era... una persona que tenia un ranxo on es van establir, i ell li va donar aquesta dona com esclava pràcticament, li netejava la casa, li feia favors sexuals, malgrat que l'home tenia 80 anys i aquesta noia probablement en aquell moment doncs 20 o 21, i li va dir Squeaky, li va posar el nom de Squeaky perquè la pessigava, i ella feia aquest soroll una mica agut amb la veu de ai, llavors li van dir Squeaky perquè Squeak és aquest soroll. És aquest soroll, en anglès és la paraula per aquest soroll, i li van dir Squeaky d'aquest moment en endavant, ja és el mote. I el seu llibre es diu Squeaky, de fet.
De seguida, doctora, entrem en el que va arribar a fer Lynette Fromm per Charles Manson. Abans, deixi'm preguntar-li si a dia d'avui continuen havent mitòmans de Charles Manson.
Continuen havent. A veure, és curiós perquè, per exemple, Lynette Fromm encara és seguidora del Charles Manson. Continuen havent molt de culte amb els actes, amb els assassinats i amb la ideologia del Charles Manson que ha inspirat molt la cultura popular. Però el que és sorprenent és que el cult del Charles Manson va continuar durant molts anys. I la prova més clara que tenim és la Lynette Fromm, per exemple.
Quan un assassí com Charles Manson, amb possibles trets psicopàtics, genera tanta mitomania, com s'erradica això?
Complicat. Complicat perquè aquesta gent té tendència a generar copycats, que es diu en anglès. Gent que copia els seus actes o que vol seguir els seus passos i continuar a la seva tasca. Amb educació, jo diria, d'alguna forma intentar pal·liar tot el que és l'efecte de que la violència justifica... Sí que hi ha alguna causa que mereix una actuació violenta, i això s'aconsegueix des de múltiples... No només des de l'educació, també tenim que tenir líders que d'alguna forma reflexin aquesta idea que la violència no és un mitjà acceptable. I d'alguna forma hi ha ara intentar controlar una mica les xarxes socials, perquè és allà on avui dia s'estenen més aquestes idees. Però com fer-ho? És complicat, però té que ser des d'una vertent principalment educativa, després una mica més de role modeling, d'exemple, i després, si hi ha gent que encara continua pensant, doncs té que haver una mica de seguiment de quins són aquests grups que estan dient per què i què és el que estan recomanant que la gent faci. I, de fet, ara hi ha bastants estudis a nivell internacional que es dediquen a això.
Ens explicava avui la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia, que Lynette Fromm, a dia d'avui, és una persona lliure que encara a dia d'avui segueix sent seguidora de Charles Manson. I si és una persona lliure, significa que va estar a presó. Però per què va ser a presó Lynette Fromm? Ara sí, doctora, què va arribar a fer Lynette Fromm per Charles Manson?
Pues la Lynette Fromm la Lynette Fromm és estrany perquè es va lliurar de diverses acusacions de l'assassinat del Tate LaBianca, després d'en un altre, el 72 a Califòrnia, un altre parell d'assassinats. Es va lliurar també de condemnes per la seva actuació durant el judici del Charles Manson, però al final perquè va ser detinguda és per intentar matar el president d'Estats Units d'aquell moment, el Gerald Ford, el 1975.
Ni més ni menys, eh? Uh-huh. Com era això?
Pues en aquell moment estava vivint, la Lynette Fromm estava vivint a Sacramento. Encara estava lligada als exmembres de la família. De fet, vivia amb un altre membre de la família. I estava encara seguint els ideals del Charles Manson d'alguna forma estimar la naturalesa, els animals, i es va enterar que el Gerald Ford en aquell moment volia relaxar les lleis ambientals de Califòrnia. I ella es va pensar que, d'alguna forma, aquestes noves lleis el que farien és matar els arbres més alts que hi havia al món, que estan allà a Califòrnia, que es diuen els Redwoods, bosc vermells. Cal dir que el seu nom de secta era vermell, també. Llavors, quan es va assabentar que el Gerald Ford tenia que anar a Sacramento amb una visita per temes polítics, ella el que va fer és, primer, aconseguir una arma, que la va aconseguir d'un altre exmembre de la família, que era una arma més molt antiga. Això era el 1975 i em sembla que l'arma va estar fabricada al 1911.
Déu-n'hi-do.
Sí, que és una d'aquestes curiositats. I llavors, quan el Gerald Ford va caminar des de al seu hotel fins al California State Capitol, que està allà a Sacramento, ell anava caminant i anava parant a saludar la gent perquè li volien donar la mà, etc. Va veure una noia vestida de vermell i que estava molt interessada en que ell es parés. Llavors ell
vermell
ho va veure...
Vermell com a símbol de la secta de Charles Manson?
Bueno, com a símbol del Redwoods i del seu nom de secta, que era vermell, de les dues. Pues el Gerald Ford es va parar a saludar-la, tal com es va parar, ella va treure una pistola i hi ha fonts que diuen que va d'alguna forma va intentar disparar, però no va sortir cap bala. Llavors el servei secret es va tirar sobre d'ella, la va desarmar i la va detenir. Ella el que va dir és que malgrat que la pistola es va trobar que hi havia quatre bales, la bala que hi havia a la càmera que havia d'haver sortit per matar el Gerald Ford no estava allà perquè ella no volia en realitat matar-lo. No ho sabia realment, però era el seu testimoni i anava en aquest sentit.
Com anà el judici, doctora?
El judici és interessant perquè una de les poques testimonis que tenim gravats és el del Gerald Ford testificant al judici, que va explicar més o menys el que he explicat jo ara. I ella i el seu advocat, malgrat volia dir que ella estava, que era una malalta, bàsicament, que tenia una malaltia mental que afectava les seves capacitats al moment de l'acte, ella no va voler anar per aquesta estratègia i va dir que en realitat ella no volia matar el Gerald Ford i va explicar la història de la bala. I llavors, per tant, no havia sigut cap atemptat d'assassinat, però de totes maneres va ser condemnada per atemptat d'assassinat del Gerald Ford i enviada a la presó federal.
És condemnada a cadena perpètua, si no m'equivoco.
Sí, però revisable. Lo interessant és que es va escapar de la presó de West Virginia el 1987, quan va descobrir que el Charles Manson va ser diagnosticat de càncer i la van trobar a mig camí per anar a veure-la a la presó. I la van tornar a engarjolar i li van ficar 5 anys menys de condemna. Però tot i així va acabar sortint al carrer el 2009, crec.
Ens comentava la doctora que fins i tot Lynette Fromm treu un llibre el 2018, un llibre sobre les seves memòries, parla de Charles Manson, i a dia d'avui Charles Manson segueix sent un dels ídols, si no l'ídol, de Lynette Fromm.
Exacte.
Així ho explica la protagonista.
My name is Lynette Frommy. Was I in love with Charlie? Yeah. Oh, yeah. Oh, still am. Still am. I don't think you fall out of love.
You know, I was abused. I was neglected. I was abandoned.
When Bobby Kennedy was assassinated in 68, I think it really changed the tenor of the 60s from a moment of hope and trying to change in a positive way to a darkness.
De fet, en aquest àudio escoltàvem dos testimonis, no només Lynette Fromm.
L'altra era la Diane Lake, i això és molt interessant. La Lynette Fromm va ser la segona seguidora del Charles Manson i era una d'aquelles més convençuda, també convençuda amb les idees del Charles Manson, que quan mataves una persona, per això l'atemptat del Gerald Ford, no mataves a la persona perquè l'esperit sobrevivia. I llavors l'únic que feies és canviar l'ordre social. Llavors, si veus les ensenyances del Manson i el que intenta fer la Lynette Fromm quan mata el Ford, va molt, molt en línia el que el Manson deia per provocar el Helter Skelter. En canvi, la segona que hem vist, que és la Diane Lake, era l'amant més directa del Manson. Va ser captada quan tenia 14 anys, que de la comuna dels seus pares, que ja eren hippies, i als 16 anys és quan el Manson va dirigir els assassinats del Tate LaBianca, i va ser una de les que va testificar contra el Manson als judicis. I aquesta és una dels exmembres de la família Manson, que de fet va sortir, va anar a un programa de reprogramació que es diu el Patton State Hospital, que és allà un hospital forense allà al sud de Califòrnia, i que d'alguna forma es va adonar del risc de la secta, de quin missatge havien estat venent, de com ella va ser d'alguna forma víctima d'aquesta secta, i va redirigir completament la seva vida. I hi ha una que va dir, que és la Diane Lake, que hem sentit, vaig ser abusada. Vaig ser d'alguna forma, em van forçar a fer això o em van rentar el cervell. I per una altra banda sentim a la Fromm dient, Lynette Fromm dient, jo estic encara enamorada del Charles Manson i no puc dir que mai canviaré.
Hi ha persones que mai canvien, doctora?
En aquest cas ho estem veient. O sigui, viu una vida ara estable i sense problemes des del 2009, que sapiguem, la Lynette Fromm, però està clar que no canviarà d'idees. Hi ha gent que d'alguna forma s'aferra o s'agafa a aquestes idees i no canvien. La Lynette Fromm és un exemple.
Doctora Rosa Vinya, psicòloga i criminòloga, moltíssimes gràcies avui per portar-nos aquest cas sobre Lynette Fromm, seguidora de Charles Manson. Que vagi molt bé.
Vagi molt bé.
Ràdio Estel